Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Comencem una nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana en el Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu a la 98.0 de la FM. Comencem.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Posada en marxa de la consulta prèvia ciutadana sobre la nova ordenança de protecció i tinença responsable d'animals. L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca ha iniciat els tràmits per elaborar una nova ordenança, ja que l'actual data de l'any 2005 i presenta punts desactualitzats. Mònica Julià, regidora de Benestar Animal.
Això neix de la necessitat del govern que hem detectat, hem trobat ordenances molt antigues al consistori i en aquest cas doncs el que volem és endreçar tot allò que havia quedat desactualitzat. En aquest cas, l'ordenança de tinença d'animals és de l'any 2005 i no compleix ni amb la normativa catalana, que era de 2008, el decret llei 2/2008, ni amb la llei estatal de benestar animal, que és la 7/2023. Amb la qual cosa, el que estem fent nosaltres és agafar tota aquesta normativa legal i l'estem adaptant a les necessitats que tenim al nostre municipi, que és la necessitat que tenim de protegir els animals, però també respectar la convivència ciutadana.
Entre els problemes que es vol solucionar de la nova ordenança està el comerç o cria no autoritzada d'animals, la neteja d'emissions i deposicions dels animals a la via pública, la correcta gestió de les colònies felines o regular l'ús de l'espai públic per als animals i les temeres obligacions de les seves persones propietàries o titulars i regular conductes atemptatòries contra la dignitat, la salut o el benestar dels animals.
Les intencions principals amb aquesta ordenança és regular les condicions mínimes de benestar animal tant a les nostres llars com a botigues que puguin tenir venda d'animals o de convivència al municipi en general. També volem regular la identificació dels animals de companyia, domèstics, sobretot amb xipat, i que estiguin inscrits al cens municipal, perquè això ens permetrà fer campanyes informatives i formatives a aquestes persones. El que volem fer també és vigilar i sancionar la cria i venda d'animals domèstics entre particulars. Això ho prohibeix la normativa legal i és una cosa que tenim molta cura. Els gats, la gent ha de tenir molt clar que els gats particulars que no estiguin en el registre de cria han d'estar esterilitzats obligatòriament abans dels 6 mesos d'edat. Això de tinc un gat i el deixo sortir al carrer i que em vagi fent cria, això està totalment prohibit. Que volem també fer un control de les colònies felines del municipi. Ara els ajuntaments, tots els ajuntaments de l'Estat, estem obligats a fer-nos càrrec dels gats comunitaris i els hem d'esterilitzar, els hem de xipar el nom de l'Ajuntament, que ja ho estem fent des que hem arribat nosaltres al consistori, ho estem fent, i a més els hi donarem una atenció veterinària que fins ara no es donava. Això també que incideix en la salut pública, perquè els animals, si els tenim cura sanitària d'ells, hi hauran menys problemes sanitaris i a més afavorim la convivència també ciutadana. Com ja sabeu que estem posant uns contenidors per donar-los de menjar, afavorim que tampoc ni els senglars ni els coloms accedeixin al menjar que els estem deixant als gats, perquè estan en contenidors tancats.
Amb la nova ordenança també es vol afavorir l'adopció d'animals i la convivència ciutadana.
Volem afavorir l'adopció d'animals també, volem fer campanyes informatives i formatives perquè la gent pugui adoptar, que tenim tres associacions aquí al municipi animalistes, i amb aquestes fires que volem impulsar, volem que tinguin aquest espai per donar-se a conèixer i poder donar en adopció els animals que tenen al seu càrrec. També volem regular amb aquesta ordenança la convivència ciutadana, regulant els sorolls, els údols, els lladrucs nocturns, els excrements que hi ha a la via pública, tot això també ho volem regular. I ens adaptem a les sancions de les normatives tant catalana com estatal, que són sancions importants, que comencen a partir poden ser entre 3.000 euros fins a 200.000. Si ens agafem a la normativa catalana o a la normativa estatal, depèn el motiu per qual s'hagi de sancionar. I en definitiva, és el resum a grans trets de lo que pretenem amb aquesta ordenança.
Tots els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca podran respondre a les preguntes que la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques obliga a fer a totes les administracions públiques prèviament a la tramitació o aprovació de qualsevol norma, en aquest cas l'ordenança de protecció i tinença responsable d'animals. El període actiu d'aquesta consulta és fins al dia 10 de febrer i es pot donar l'opinió a través d'un formulari digital, però també es faran accions dirigides a col·lectius especialitzats. Javi Romero, regidor de Participació Ciutadana.
Bé, des de la Regidoria de Participació Ciutadana, en aquest cas col·laborem amb la Regidoria de Medi Ambient, per dur a terme de manera garantista el procés de consulta prèvia que ve precedit a qualsevol aprovació normativa. Comentar que és la tercera consulta prèvia que engega aquest equip de govern en menys de 2 anys i bé, això crec que és identificatiu de la voluntat d'endreçar la ciutat també d'aquesta manera, que com bé ha puntualitzat la regidora de Medi Ambient, es tracta de normatives que estan desactualitzades ara mateix i és una manera de posar-nos al dia. La consulta prèvia d'aquesta ordenança ja és activa i estarà activa fins al dia 10 de febrer i ja es pot accedir mitjançant la web municipal a poder-la contestar de manera online. Tanmateix, es realitzaran també diferents accions al carrer per a la ciutadania de peu, també en format paper per a aquells ciutadans i ciutadanes que tinguin més dificultats per poder participar de manera digital. I concretament per aquesta ordenança també realitzarem accions dirigides a col·lectius especialitzats, com poden ser entitats municipals que treballen per la protecció animal o diferents professionals de la sanitat animal, com poden ser les clíniques veterinàries d'aquí Sant Andreu a la Barca. Amb tot això, l'objectiu que busquem és recollir les propostes de la ciutadania respecte a la tinença responsable d'animals, perquè aquestes propostes puguin ser objecte d'inclusió a l'ordenança que finalment presentem o que puguin modificar algunes de les propostes que actualment ja puguem tenir. Així que poc més, només animar tota la ciutadania a participar d'aquesta consulta, ja que aquí a l'Ajuntament ens interessa i molt sempre sentir la seva opinió per poder continuar millorant.
El regidor de Participació Ciutadana també ha detallat les accions previstes.
Realitzarem una campanya, per exemple, aprofitant l'activitat del Centre Excursionista Pitallat, el Canicross, aquest diumenge, perquè allà hi haurà propietaris de gossos que poden estar també interessats a participar en aquesta enquesta. Realitzarem accions al Casal de la Gent Gran, si tot va bé el proper dijous. Per això, per apropar, en cas que la nostra gent gran tingui més dificultats, apropar el format paper. I també volem fer alguns punts d'informació en punts de passeig dels gossos, com pot ser el correcamp del Parc Central o altres punts de la ciutat.
Finalment, el regidor destaca quines són les preguntes que es plantegen a la ciutadania.
Una consulta prèvia al que ens marca la llei cada constar són, diguem-ne, els objectius que es pretenen buscar amb aquesta normativa. Es planteja o es publica a la ciutadania quins són els problemes que des de l'Ajuntament hem detectat, que alguns d'ells ja els ha comentat la regidora, quins són els objectius que pretén buscar aquesta ordenança i quines serien les alternatives de les quals disposa l'Ajuntament en cas de no dur a terme aquesta nova normativa. I, finalment, el que es trobarà la ciutadania també en aquesta consulta són alguns trets diferenciadors que són propostes del consistori que puguin ser incloses en aquesta normativa, per veure que la ciutadania pugui donar la seva opinió respecte, doncs, a aquests grans trets, com poden ser, com ha comentat la regidora, doncs, el control de les colònies felines o el cens dels animals, i que aquí la ciutadania pugui donar la seva opinió més concreta en aquests aspectes més diferenciadors. Però l'estructura principal d'una consulta prèvia, com he comentat, està regulada per llei i, doncs, es basa això en els problemes que s'identifiquen, les alternatives a la norma, els objectius que pretén buscar, i així està formada.
En marxa el procés de la nova ordenança de protecció i tinença responsable d'animals de Sant Andreu de la Barca. L'actual ordenança data de l'any 2005, per tant, cal renovar-la.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
Aquesta setmana, en el programa del Via Directa, hem parlat sobre l'augment de casos de grip, també a la ciutat. N'hem parlat amb Glòria Joder, directora dels equips d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Augmenten els casos de grip, aquests dies augmenten el nombre de casos. Volem saber si aquest augment és similar a d'altres anys i què podem fer per evitar el contagi. Ens acompanya Glòria Jodar, directora dels equips d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, en quina situació ens trobem? Quin és l'estat actual de la situació de grip a la nostra regió, Sant Andreu de la Barca, en aquest cas?
Doncs, aviam, tant a la nostra regió com a Sant Andreu estem en ple pic, o sigui, està pujant, ha pujat exponencialment. Sobretot la setmana va començar a pujar del 30 al 5 de gener. Ja hi havia hagut casos, evidentment, anteriorment, però ha anat pujant. Sempre per les festes passa, això també va passar l'any passat. Són dates on ens trobem tota la família, estem més hores tancats, fa més fred, ventilem menys els espais i, per tant, doncs, hi ha més transmissió, això per una banda. I després aquest any tampoc hem sigut molt afortunats amb el tant percent de població vacunada. Segurament per un cansament també, no?, de la població amb tanta vacunació a l'època del Covid, però hi ha hagut una franja d'edat on ha disminuït, no? I llavors això també es nota. Per tant,
hi ha un factor que és, diguéssim, l'habitual de cada any, després de les festes de Nadal, amb aquestes reunions familiars,
sí. Evidentment,
doncs, és més fàcil que es faci aquest contagi.
Reunions familiars, permetem també que et digui un apunt, i tot el tema del transport públic,
també,
perquè aquestes
exacte.
Festes agafem molt metros, autobusos, ens desplacem, anem de compres, ens tanquem a grans magatzems... Llavors això també fa, no?
Per tant, amb més contacte, més gent,
sí.
Fa que després s'hagi aquesta incidència. Després l'altre punt, que també era una de les qüestions que volíem tractar avui en aquesta entrevista, és el fet de la vacunació. Aquest any sí que hi ha dades de que hi ha més gent que s'ha vacunat,
sí.
I no sé si això fa que aquest any hagi una miqueta més de casos de grip referent a altres anys i que sigui causat sobretot per aquest
bueno,
punt?
Va una mica per franges d'edat, no? O sigui, per exemple, de cobertures vacunals estan bastant correctes les de majors de 80 anys, evidentment, tots els pacients crònics, els pacients amb atenció a domicili, aquests molt més conscienciats, i els professionals també molt més a sobre de que es vacunin, no? Però després les franges d'edat a partir dels 59 anys, no? Aquests que no tenen cap factor de risc però que per edat, o bé perquè estan cuidant a persones més grans o perquè tenen el seu o estan fent alguna feina que requereix que es vacunin, no? Com seríem nosaltres, els professionals sanitaris, els mestres, els policies, la gent que treballa, els cuidadors a residències, etc. Doncs ens anem, bueno, no ens anem sortit com altres anys, no? Hem tingut taxes de vacunació més baixes i això segurament ha repercutit. Aquí a Sant Andreu de la Barca, de majors de 59 anys, la veritat és que hem vacunat un 44% de la població. Estaria millor més alt, eh? Però bueno, no ens podem queixar. A la resta de Catalunya és una mica més baix, entre un 37 i 38%. Per tant, el tema de la vacunació jo crec que ens l'hem de replantejar seriosament, perquè està demostrat que pots agafar un virus, evidentment, això està clar, no? Quan la gent diu, és que ho agafo igual, bueno, sí, clar, perquè a més no està circulant només el virus de la grip, no? Que hi ha altres virus en dansa. Més o menys en tenim 5 en aquests moments circulant, no? Tenim la grip A, tenim la grip B, tenim encara Covid, tenim aquest que tots diem el d'intestinal, i també tenim el sincicial als nens, que els nens també transmeten, no? Però, clar, tot i així, si t'has vacunat, tota la sintomatologia, si acabes agafant algun virus d'aquests, és menor. I jo crec que ens hem de conscienciar millor de que el proper any hem de superar aquestes xifres i arribar a el que es recomana, no? Superar el 50%, arribar al 60, 60 i pico per cent, o quasi el 70, de taxes de vacunació.
Estem a temps de vacunar-nos?
Sí, sí, sí. Estem a temps de vacunar-nos. Fins al 31 de març les agendes estaran obertes, totes les facilitats, això sempre ho dic quan vinc aquí, per vacunar-nos, tant agafant hora, dia i hora amb agenda, com quan vas a la visita, sobretot aquelles persones més grans amb algun problema de salut crònic més vulnerable, a qualsevol de les visites que vas a l'infermera o al metge indicant o m'he posat la vacuna, i en aquells moments, si ho podem fer en aquell mateix moment, vacunem en aquell moment, i si no, donem hora per immediatament, no? Tots els matins de 9 a 10 estan les infermeres vacunant i després, si cal obrir més agenda, s'obriran.
Suposo que ara, amb aquestes informacions, aquests augments de casos, haurà gent dirà, ostres, doncs ara sí que és moment de vacunar-me, tot i que l'aconsellable és fer-ho quan s'inicia aquesta campanya. Eh?
El novembre és un mes ideal per vacunar-se. Ja saps que comencem sempre a meitat d'octubre, però de fet, l'octubre el dediquem molt a vacunar les persones que estan en una residència, tots els pacients que tenim a domicili, i el novembre, entre novembre i les dues primeres setmanes de desembre, és l'ideal, perquè després ja arriba, no? Que quan arriben les festes també tothom s'oblida de la prevenció, no? A part d'altres mesures preventives, que no és només la vacunació, la ventilació, per exemple. S'entén que quan fa fred potser costi més, no? Però s'ha de ventilar, s'han d'obrir finestres, sobretot quan hem estat molta gent reunida, s'han de ventilar les habitacions, evidentment, no? Els menjadors i també els llocs de treball. Els llocs de treball són espais on, jo què sé, doncs si hem tingut una reunió on hem estat 15 o 16 reunits, doncs immediatament, no?, obrir finestres i que circuli aire.
Són consells que a l'època de la pandèmia es anaven recordant, potser.
Exacte.
Malauradament hem oblidat algun d'aquests hàbits, no? Que hem de recuperar-ho ara, eh?
Recuperem rentat de mans, les mans s'han de rentar molt sovint, s'ha de ventilar, ens hem de posar la mascareta, sobretot quan estem en espais públics on hi ha molta aglomeració de gent, i no cal dir-ho, quan tu ja sents algun símptoma o veus que no t'acabes de trobar bé, l'ideal és quedar-te a casa, però si has de sortir, doncs dur la mascareta, no? Que vam estar acostumats a portar-la.
Exacte. Es parla de si els centres sanitaris i els hospitals estan tensionats per aquest augment de la grip. És el cas del de Sant Andreu de la Barca? O...
Bueno, a Sant Andreu de la Barca tenim el CUAP, i que sí que ho ha estat, de tensionat, i ho està, i segurament aquestes properes setmanes també ho estarà. Aquí en el centre també estem veient molta grip, grip B, grip A, però aquí el que realment és important és tenir clar que el que tensiona els serveis sanitaris és el, quan arriben les complicacions. És a dir, és important seguir una certa norma quan et trobes malament. O sigui, per exemple, la grip, doncs està clar que dura 7 dies, que no durarà menys, que t'has de quedar a casa, que has de fer repòs, que a més la grip s'inicia de forma sobtada, no? Igual que el Covid, i encara que tu tinguis plans, doncs has de deixar els plans i fer el que toca, que és ben poca cosa, o sigui, fer repòs, perquè a més et deixa el cos absolutament xafat, és allò típic que dèiem el trancazo, no? Que et fa mal totes les articulacions, com si t'hagués passat un camió per sobre. La febre és alta, el malestar és molt general i, per tant, has de quedar a casa a beure molts líquids, caldets, infusions, sucs de taronja i ficar-nos al cap que és una setmana i que aquesta setmana estarem així. I, per tant, com menys contactes tinguis aquella setmana, evidentment millor i més mesures per no transmetre, no? La veritat és que Covid n'hi ha molt menys, però bueno, amb el Covid era exactament el mateix, no? També sobtat, també hi ha febre, és veritat que el Covid es manifesta potser més amb mal de cap, amb més fatiga, però no potser aquell dolor tan articular dels ossos com té la grip, i que, bueno, i que com que la majoria de nosaltres l'hem passat, el reconeixem de seguida, no? Sobretot quan perds el gust i perds l'olfacte, a vegades també una certa dificultat per respirar. Però llavors, clar, el que tensiona és totes aquelles persones que ja tenen un problema crònic o que tenen, bueno, estan immunodeprimits perquè estan en un tractament, el que sigui, no? Per un procés oncològic o per qualsevol cosa. Llavors, el que fa la grip és que et complica la patologia de base i això fa que, doncs, acabis amb més problemes respiratoris o fins i tot acabis fent una pneumonia i, per tant, has d'acabar ingressat, llavors sí que ja prenent antibiòtic, i això és el que tensiona el sistema, perquè hi ha tant de pic, no?, que al final fa que es desbordin els hospitals. Si ho podem mantenir des de l'atenció primària, des dels CUAPs i des de casa, perquè en molts casos, ara per exemple ho parlava avui amb uns metges de l'equip, estem veient molts casos que venen a visitar-se de gent molt jove, entre, doncs, 18 i 30 anys anem a posar, no? Bueno, en principi, si no tens cap problema crònic ni tot el que tens són els símptomes de la grip, el que has de fer és quedar-te a casa.
Que aquesta és la pregunta. Quan hem d'anar al metge?
Clar, hem d'anar al metge quan comencem a sentir ofec, dificultat al respirar, quan tens aquella tos que et fa aixecar-te fins i tot a la nit o haver de dormir inclinat. Llavors, realment, bueno... I evidentment, quan tens patologies cròniques de base, una insuficiència cardíaca, una cardiopatia, una diabetes, clar, llavors la grip el que fa és que et pot agreujar els símptomes de la teva patologia basal, però si no la tens, estàs jove, estàs fort, no t'has fet pols, bueno, normalment es ve el metge també perquè si estàs treballant necessites que
et tramiti
la baixa, no? Però en principi poca cosa es pot fer, paracetamol, líquids i repòs. Repòs vol dir no perquè m'estic a casa, començo a fer activitats i em poso a fer coses, perquè llavors realment...
Mereix descans, eh?
Descans, exacte.
Doncs estem parlant amb Glòria Jodar, que és la directora dels equips d'atenció primària de Sant Andreu de Barca, parlant d'aquest augment de casos de grip, de quins són els símptomes, d'aquesta diferència, no?, entre la grip, el refredat o la Covid. I ara ens parlaves abans de diferents virus que estan en aquests moments, i un d'aquests virus és el enterovirus, que seria el que és conegut com la grip intestinal.
Sí, bueno, és un virus que no és especialment greu, però que també t'obliga a quedar-te,
descansar,
no? I a descansar. El que passa que no et deix el cos tan xafat, no? No tens aquella sensació del trencazo com amb la grip, que et fa mal absolutament tot. I, bueno, podríem dir que no és un virus tan agressiu com la grip, però que es passa malament, però no tants dies, no? En tres dies tens solucionat, tres, quatre dies, alguna febrícula, però tampoc febre alta. Seria exactament una mica igual que el refredat, no? Traient-lo de les diarrees i les nàusees, que el refredat també tens malestar, tens tos, molta mucositat, bueno, el típic catarro, però no estàs fatal, vull dir, pots estar a casa fins i tot fent alguna cosa i pel carrer també, no? Llavors, igualment, ventilació, mascareta, perquè al final pots començar pensant, no, i serà un refredat, i després, no, quan és grip ho notes, clarament, perquè veus que no pots, allò que diuen les àvies, no puc amb la meva ànima, pues que no pots, no?, dels dolors musculars.
Amb la tos també es diferencia, no?
Sí, perquè la grip normalment no cursa amb tos. La tos és quan hi ha complicacions. Per exemple, si ets fumador i ja tens una malaltia respiratòria crònica, clar, és que de base segurament ja en tens de tos, pues cursa amb molta més tos, no? Clar, és lo de sempre, cada persona té tot a veure, té a veure l'edat, té a veure que tinguis algun problema de salut crònica, té a veure si fumes o no fumes, té a veure el tipus de feina a vegades que fas, també, no? Vull dir que al final tot influeix, no? Però el refredat és el que coneixem tots com mucositat, tinc el cap carregat, bueno, mal de cap, febre, però no febre alta, la febre de la grip és alta. És febre que acostuma a passar de 38 i t'has de prendre paracetamol perquè baixi.
Té cara als més petits de la casa?
Bueno, la veritat és que els més petits no hi ha tanta incidència, n'hi ha hagut, eh? Hi ha hagut ara també aquests dies de Nadal, ha pujat molt el sincitial i les bronquiolitis, però s'ha notat moltíssim la vacunació, perquè sí que tota la campanya de vacunació en els petits s'ha vist realment l'efecte.
Aquí segurament l'índex és molt més elevat, que no en els adults, el tema de la vacunació.
Sí,
eh?
Sí, sí, molt, molt. Ara no et sé dir la xifra exacta, però hem arribat a xifres que superen el 60% segur, eh? I per tant, molt menys, i en aquests moments n'hi ha, també, evidentment, però tampoc amb una sintomatologia molt... Els que, nens que també en tenim amb problemes crònics, amb baix pes, etc., també, evidentment, es pot agreujar i, per tant, has d'anar al pediatre, això, sense cap dubte.
Davant d'aquesta situació, Glòria, de cara a les properes setmanes, la fotografia que tindrem?
Sí, la fotografia és que tindrem dues setmanes de pujada. Per tant, totes aquestes precaucions són poques. Bueno, són senzilles, o sigui, el que és poc és posar-s'hi, no? O sigui, si cal posar-se la mascareta, de fet, en els centres sanitaris ja recomanem que la gent que tingui que venir a visitar-se amb tot aquest símptoma, que ells puguin dubtar de si és grip o si és només un refredat o un virus d'aquests de... el norovirus, que és el virus intestinal, que vinguin amb la mascareta, la higiene de mans sempre, la ventilació i evitar els contactes, perquè en aquests moments va cap amunt, després farà una baixada també com cada any. Però sí, ara no podem ser optimistes perquè ens queden dues setmanes.
Per tant, no és una situació nova.
No.
Des de l'equip d'atenció primària, no només el de Sant Andreu de la Barca, sinó els altres, ja esteu acostumats a treballar en aquesta situació,
sí.
I sobretot després de les vacances de Nadal.
De Nadal.
Per tot el que hem dit. Potser aquest any un palet més, entre altres motius. Un dels motius seria, doncs,
els índexs de vacunació i com ens relaxem amb les mesures, no? Com no ens acabem de trobar bé però acabem sortint perquè tenim un compromís o perquè volem anar a treballar, i per tant això fa.
De vegades és millor quedar-se a casa?
Jo crec que sí, molt millor quedar-se a casa, i cadascú també s'ha de conèixer bé el seu cos,
i
no? I saber que, bueno, que quan necessites repòs, doncs el necessites. De fet, no són tants dies, no? El que passa que, bueno, depèn de quina època t'agafa de l'any, i el començament de l'any sempre no és com vinga, que
endavant,
començant,
no?
L'any endavant, però aturar-se a vegades, no?
Costa.
Costa, però...
Però s'ha de fer.
Però no hi ha més remei, s'ha de fer.
Doncs Glòria Joder, directora dels equips d'atenció primària de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de Ràdio Sant Andreu i, evidentment, ens seguirem parlant de l'evolució dels casos de grip.
De grip, aquí en tindreu. Vinga.
Fins la propera.
Fins la propera.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I continuem amb més informacions en aquest Via Directa i a continuació volem conèixer el Xavier Ortiz Quintana. És alumne de primer de batxillerat de l'Institut Montserrat Roig i anirà, això sí, a les Olimpiades Matemàtiques Espanyoles. Tot seguit coneixem més la figura de Xavier Ortiz Quintana de la mà del nostre company Pere Joventí Balcells.
A l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca estan d'enhorabona perquè un dels seus alumnes de primer de batxillerat ha aconseguit classificar-se per anar a la final espanyola de les Olimpiades de Matemàtiques que es faran del 27 al 30 de març a Astúries. L'alumne en qüestió és Xavier Ortiz, un alumne brillant, apassionat de les matemàtiques i la informàtica i que té altes capacitats. Tant és així que per la seva edat hauria d'estar cursant quart d'ESO, però ja és a primer de batxillerat. Doncs estem amb Xavier Ortiz Quintana, ell que és alumne de primer de batxillerat de l'Institut Montserrat Roig i que ha quedat finalista a les Olimpiades de Matemàtiques Espanyoles després d'haver obtingut un tercer premi a les Olimpiades Catalanes que es van fer el 13 i 14 de desembre. I per parlar de tot plegat, doncs ens acompanya avui Xavier Ortiz. Moltes felicitats, com et sents?
Moltes gràcies. Jo, la veritat és que va ser una sorpresa per mi entrar. No m'esperava per res entrar, hi havia bastanta competència, hi havia gent que pensava que havia fet més problemes, però en la forma que és l'avaluació, de vegades desenvolupar no completament un problema, és millor que només ser un.
Perquè ens fem una idea, com són aquestes Olimpiades de Matemàtiques?
Doncs són dos dies i cada dia són tres problemes i et deixen, depèn de l'Olimpiada, en aquest cas la catalana, són tres hores per fer els tres problemes. Llavors, cada problema s'avalua sobre 7 punts. Llavors, si no resols un problema però fas alguna mena de desenvolupament, et donen punts. Llavors, per exemple, després estan ordenats del P1, el P2 i el P3 de cada dia, que el P4 és equivalent al P1, P5, el P2 i el P6 al P3. Llavors, el P1 és el més fàcil, el P2 el intermig i el P3 el més difícil. Llavors, normalment el que sol passar és que el P1 el resols o quasi, i després el P2 el desenvolupes una mica i el P3 el desenvolupes també una mica. Llavors acabes agafant punts pel P2 i pel P3 i normalment completament pel P1.
Déu-n'hi-do, per tant, són dues jornades molt intenses, no?, on esteu resolent problemes, no?, i donant-ho tot per intentar, doncs, tirar endavant aquestes Olimpiades.
Sí, són 3 hores cada dia que són molt intenses pensant i de vegades que no et surt un problema i et quedes allà. Però si et relaxes, jo crec que sol sortir una mica.
I són unes Olimpiades, també podem fer el símil, no?, amb el món de l'esport. No sé si et vas haver de preparar, et vas haver d'entrenar, vas haver de fer exercicis previs per intentar, doncs, arribar en bona forma.
Sí, hi ha totes les universitats que fan mates, tenen cursos de preparació de les Olimpiades. Jo vaig fer vaig fer una miqueta de la UPC, però com tinc també un horari molt, molt extens, doncs no tinc molt de temps. Llavors estic a un grup que envien material i en alguns llibres que envien i m'he llegit una mica, però el que jo crec que principalment m'ha ajudat ha sigut que jo també m'he preparat molt per les Olimpiades d'Informàtica i per les Olimpiades d'Informàtica porto ja com 3-4 anys fent classes de preparació. Això sí que porto tots els anys fent les classes i també les d'informàtica també entren moltes matemàtiques, de fet tenen certes similituds, a la catalana hi ha problemes de matemàtiques i doncs, jo crec que és el que principalment m'ha ajudat i també molt està el mat i tots els amics que he fet que saben molt d'això que m'han ajudat a ser millor.
I per tant, doncs, és una mica una carrera de fons i entenem que també tens passió per les matemàtiques i passió per la informàtica.
Sí, a mi sempre m'han agradat des de petit. Jo ja sabia que m'anava tot això, jo anava una mica avançat ja des de quan anava al col·le. I després vaig entrar a un programa que es diu Estelmat, que són de centre a sisè de primària o primer de l'ESO, que són 2 anys en els que fas com classes de mates. No són com mates avançades, com el que tothom s'imagina, que són càlculs complicats, com integrals, tot això, sinó són coses com simples, però que normalment no t'expliquen a l'institut. I a més, com són professors d'universitat i gent que sap molt, llavors ho explicant a mi em va ajudar molt, vaig aprendre molt. Hi havia classes, per exemple, aritmètica modular, que són així una mica, però és com un rellotge. Després també vam fer una mica programació i tot. I després, quan acabes els 2 anys, hi ha com cursos extras que fas alguns dissabtes, que aquests són els que ja sí que s'hi agrada, es queden. Llavors estic jo amb alguns amics que són els que quedem del nostre curs.
Per tant, també es converteix una mica en un oci, en un hobby, no?, que podeu fer doncs, quan teniu lliure, per també entrenar la ment i gaudir també.
Sí, jo crec que és com tu has dit, un hobby. Sempre estem, quan quedem, sempre parlem de problemes, de què hem fet. Normalment proposem un problema, també parlem de, no sé, coses estranyes que són molt complicades. Per exemple, l'altre dia van començar a parlar de programar una calculadora, que era com poc útil, però està xulo veure com funciona i la lògica que hi ha tras això.
Darrere de tot això hi ha doncs, totes unes lògiques i unes complicacions que a vegades els que som de lletres doncs, no arribem a entendre, perquè Xavier, explica'ns una mica què tenen les matemàtiques que les fan tan irresistibles, per què t'agraden tant?
Jo crec que és les matemàtiques tenen la part de la resolució de problemes, perquè és com que tot té sentit, hi ha com unes certes normes i a partir d'això desenvolupes. Llavors, a mi tot el que és com així, que segueix unes normes i pensant pots resoldre problemes, m'agrada. Per exemple, el dibuix tècnic, perquè hi ha, serien com problemes de geometria. La física, perquè són més o menys també, però amb fórmules i tal. M'agrada molt com aquesta forma que has de pensar per resoldre els problemes. No és com t'aprens una fórmula i després l'apliques, sinó és... tu penses i pots treure, per exemple, pots treure alguns teoremes que gent ja anteriorment ha inventat, però tu els treus. Per exemple, el problema 1 d'aquest any era un teorema que em va dir un company, però jo el vaig treure perquè no el sabia. Llavors, m'agrada molt això de com pensar, bàsicament.
Pensar, resoldre, una mica doncs, entenc que posar relativament doncs, en aquests escenaris, no?, d'intentar doncs, solucionar doncs, aquests problemes que per a molts seria impossible, no?, sense els teus coneixements. Entenc que has hagut d'estudiar molt també per fer tot plegat.
Sí, els problemes aquests que tenen no són que has de saber molt, sinó jo crec que has de tenir experiència per resoldre problemes, perquè normalment no requereixen molt de coneixement previ. Per exemple, has de com saber demostrar, que és una habilitat més que un coneixement, i bueno, hi ha algunes cosetes bàsiques que en no molt de temps es poden aprendre. Llavors, tenen a nivells més baixos, però a la catalana, els problemes no solen tenir com molta teoria que has de saber, sinó has de saber pensar. Llavors, jo crec que és principalment per això perquè he entrat, perquè els altres companys que han entrat, que són els altres 8, tots feien la classe de preparació i tots sabien un munt de coses, però jo el que tenia que perquè he entrat és crec que la forma de pensar, que m'ha ajudat moltíssim, perquè a la resolució de problemes només sabent coses no tens per què, perquè de vegades és implementa això, però no saps, encara que t'expliquin el que has d'utilitzar, no tens ni idea de com utilitzar-lo.
Per tant, doncs aquí també doncs, el teu el teu mèrit, no? El teu reconeixement també. Ara doncs entenc que t'has de preparar, no sé si et vols preparar per aquestes Olimpiades que seran d'àmbit estatal, que se celebraran del 27 al 30 de març a Astúries i on tu hi podràs participar després d'haver quedat doncs, molt ben posicionat a les catalanes, diguéssim.
Sí, ara quan, bueno, quan m'ha canviat el llibre que estic llegint, amb mi primer els llibres que han enviat i doncs, començaré a llegir això. Ja estan molt bé perquè tenen teoria i problemes i no són... s'entenen molt bé, jo crec. I després, les classes que feia una mica abans, doncs ara he modificat una miqueta l'horari per poder fer-les, perquè així podré anar encara una mica preparat a les Olimpiades.
Déu-n'hi-do, doncs ho anirem també seguint tot plegat. Entenc que voldràs fer matemàtiques un cop acabis el batxillerat aquí al Montserrat Roig.
Sí, jo estic pensant en fer un doble grau que hi ha a la UPC, que és matemàtiques amb dades, que tots aquests professors que hi ha a les classes de mates i també d'informàtica alguns estan fent aquest mateix grau i a mi m'agradaria molt fer-ho perquè té com una barreja de mates i informàtica que jo crec que és la perfecta per les dues coses.
Doncs Xavier Ortiz, un plaer haver parlat amb tu avui, t'enviem doncs, molta sort des de Ràdio Sant Andreu i anirem seguint doncs, tot plegat aquestes Olimpiades i tot el teu camí, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Ortiz també té la mirada posada en les Olimpiades Catalanes i Espanyoles d'Informàtica i viu aquestes jornades amb ganes de continuar-se superant i aprenent. Tot plegat després d'haver obtingut un tercer premi a les 60es Olimpiades de Matemàtiques Catalanes que es van celebrar els dies 13 i 14 de desembre, on durant dos dies va haver d'afrontar el repte de resoldre 6 problemes. Uns problemes que pel jove estudiant són més una diversió o un repte que no pas un problema. Amb tot serà un dels 9 catalans i catalanes que podran participar de la final espanyola de matemàtiques que es farà del 27 al 30 de març a Astúries.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
Sant Andreu de la Barca acollirà la primera campanya de donació de sang. Serà el proper divendres 24 de gener. I atenció, canvis d'ubicació i també doncs, d'aquesta campanya de donació de sang. Ens acompanya Marta Hernández, que és la tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits. Molt bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Bé, la primera campanya de donació de sang del 2025 la tindrem el proper divendres 24 de gener. Això sí, canvis importants perquè serà amb la unitat mòbil.
Sí, hem canviat d'ubicació aquesta vegada i vindrem amb la unitat mòbil, que abans ho fèiem molt sovint, gairebé sempre veníem amb la unitat mòbil, i aquesta vegada pues, repetirem amb ella, la posarem davant de l'Ajuntament, que és un lloc força visible, no? I esperem pues, bueno, que aquesta visibilitat faci que vingui molta gent a donar sang.
Amb aquesta unitat mòbil, que és un autobús adaptat, no?, per l'ocasió?
Sí, la veritat és que són autobusos que estan adaptats per la donació de sang, o sigui, amb un espai molt petit, no?, que és un autobús, pues aconseguim posar 5 lliteres en tot el que necessitem perquè els donants estiguin còmodes i puguin donar sang.
A l'horari sí que serà l'habitual d'una campanya de donació de sang, no?
Sí, a l'horari sempre fem al matí de 10 a 2 i després de 5 a 9. O sigui que tindrem el mateix horari, l'únic que sí que hem de recordar que no estarem al teatre, que hem canviat i estarem allà davant de l'Ajuntament.
A través de la pàgina web de bancdesang.net busqueu Sant Andreu de la Barca. De fet, posarem tots els enllaços a través de la web de Ràdio Sant Andreu. Podeu demanar doncs, cita prèvia per poder participar d'aquesta campanya. Donació de sang i també de plasma?
No, això sí que una va dir, que aquesta vegada és la diferència que hi ha, fer-ho amb un autobús, com tot és tan petit, allà els autobusos no estan preparats per fer donacions de plasma. Llavors el plasma que sí que habitualment fem al teatre, aquesta vegada els donants de plasma pues, hauran de compartir amb els donants de sang, que també ens van molt bé perquè estem a principis d'any, entre les festes de Nadal i les grips, les reserves sempre estan justes, o sigui que si donem sang aquesta vegada també anirà molt bé.
Sempre és important donar sang, però ara més que mai, perquè com ho has avançat ara, després de les vacances o de les festes de Nadal, baixen el nombre de donacions i és per això que des del Banc de Sang i de Teixits esteu realitzant aquests dies una marató de donants de sang a tota Catalunya amb aquest eslògan, aquest lema de Som el que fem.
Sí, la veritat és que cada any, no, és una mica com un mantra nostre, perquè és així, no? La gent, pues, canviem els hàbits, fem altres coses, inclús a vegades, pues, marxem fora de vacances, i això què fa? Pues que els donants, sobretot els habituals, pues no venen a donar sang, no? Llavors, durant les vacances de Nadal, pues podem baixar en donacions un 20%. Per això al gener és important, no, fer aquesta campanya una mica per incentivar la donació de sang, preveient això de que hem baixat les reserves al Nadal i que, a més, ja escolteu, no, que cada vegada estem amb l'epidèmia de cada hivern de la grip, i això fa que molts donants no puguin donar sang, amb la qual cosa se'ns ajunten les dues coses i hem d'evitar, pues, sobretot, que les reserves baixin molt perquè tinguem sempre sang per la gent que està als hospitals.
Doncs tothom a donar sang, eh? El proper divendres 24 de gener, la primera campanya de donació de sang del 2025 a Sant Andreu de la Barca, i suposo que l'objectiu serà de realitzar com a mínim una campanya mensual.
Sí, aquest any ens seguim amb el nostre objectiu de cada any, no? De fer una campanya cada al mes, inclús algun mes que coincideix amb alguna escola, igual tenim un parell de campanyes, no? I no incentivant a poc a poc, pues, que la gent de Sant Andreu de la Barca, sobretot els nous donants, no? Que sempre ho diem, ens manquen gent que no doni sang, que no dona sang mai, que s'apunti a donar sang, que és molt important perquè hi ha molta gent que deixa de donar sang cada any per diversos temes. Llavors és important aquesta renovació i la idea és continuar amb aquesta campanya mensual perquè funciona prou bé i això, pues, bueno, fa que cada mes estiguem aquí a Sant Andreu buscant aquests donants que venen.
L'any 2024 tenim dades, ja les vam publicar, doncs, a finals del 2024, 887 donacions de sang i de plasma efectives al llarg del 2024 només a Sant Andreu Barca. Són, sens dubte, molt bones xifres.
Sí, la veritat és que està molt bé. Hem incrementat també molt les donacions de plasma, no? Que fins ara, pues, a lo millor eren campanyes més esporàdiques. Ara gairebé sempre que venim al teatre, si no és al matí i a la tarda, almenys a la tarda intentem fer donacions de plasma, perquè també hi ha aquestes persones que estan interessades amb aquest tipus de donació, o sigui que, bueno, contents dels resultats i amb l'objectiu de que el proper any, pues, puguem dir que encara hem fet més donacions que el 2024.
I l'important també, aquests nous donants. L'any 2024, a Sant Andreu de la Barca, 108 persones van donar sang per primera vegada. Quan es dona sang per primera vegada, normalment es repeteix.
Normalment, sí, si l'experiència ha estat bona i no ens ha passat res, però normalment la gent, encara que sigui un cop o dos a l'any, torna a venir. Per això és molt important, no?, tots aquests donants que per primer cop s'animen a donar sang. I aquests que han vingut aquest any, no?, seria bo que animessin a gent del seu voltant a fer-ho, no?, perquè segur que si l'experiència ha estat positiva són els millors missatgers, no?, d'aquest lema de dir, escolta, vés a donar sang, perquè al final la gent que està als hospitals la necessita i malauradament ells sí que no en poden donar.
Doncs el proper 24 de gener, unitat mòbil davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per donar sang, o podeu fer la reserva prèvia a través de banksang.net a donacions. La donació serà de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. Finalment, Marta, recorda'ns qui pot donar sang.
Com sempre diem, les persones que tenen entre 18 i 70 anys i pesem 50 quilos o més, si estem bé de salut, no tenim cap malaltia greu, podem donar sang. Important, sempre ho repetim, no? Abans de dir, ah, és que jo no puc donar sang perquè tinc X o estic prenent un medicament, consultem a través de la pàgina web del Banc de Sang, o ens acostem un dia a una campanya i ho preguntem, perquè moltes vegades el mateix medicament amb malalties diferents ens permet donar sang, o sigui que important sobretot fer la consulta al metge del Banc de Sang.
Doncs que vagi molt bé, Marta, el proper divendres 24 de gener amb aquesta campanya de donació de sang davant de l'Ajuntament amb la unitat mòbil, amb l'autobús, sereu ben visibles, per tant no té pèrdua, i que és la primera de l'any, per tant doncs esperem, doncs, que aquest any 2025 també, doncs, hagi un bon nombre de donants de sang a Sant Andreu de la Barca.
Esperem que sí, que el dilluns passem unes bones dades.
Fins la propera, Marta.
Fins la propera, gràcies.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
Amb el nou any, l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca continua en marxa els seus cursos i també diferents tallers, com el taller de nadons, que començarà doncs, ben aviat. Avui ens acompanya Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Oriol Cusó, molt bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Bé, nou any i comencen de nou aquests tallers que organitzeu des de l'escola, no?
Així és, exacte. Arrenquem un segon taller de nadons, n'hem fet un el primer quatrimestre, que va funcionar molt bé, i ara això, n'arrenquem un altre taller de 8 sessions, que farem els dimarts de 4 i mitja a 5 i quart, i això amb moltes ganes de tornar-lo a fer, que és un taller que sempre té molt bona acceptació per la gent, i això amb ganes d'arrencar-ne un de nou.
A més, un d'aquests tallers podem dir que molt familiars, no? Perquè tenim els nadons, però tenim els pares i les mares també que hi participen, no?
Sí, els pares poden, evidentment, entrar a dins del taller, perquè són molt, molt petitonets, i nosaltres, com que els donem eines, no? També com per poder fer amb els fills, no? De música, de moviment, i els ajudem també una mica com això, donar-los eines a les famílies perquè puguin també després emportar-se a casa i treballar a casa si volen.
Com es treballa en aquests tallers, Oriol?
Doncs, bueno, aquests tallers és això, treballem a partir de la música, de les cançons, del moviment, del fet de crear moviments per crear, no? Per remoure la canalla, no? I de la repetició també, no? Amb les sessions anem repetint una sèrie de cosetes perquè ells vagin agafant també confiança i vagin coneixent les músiques per poder fer allò que la mestra creu que han de treballar.
Aquest primer contacte amb la música, no?
Uh-huh, exacte.
Pels més petits.
Sí, és... A veure, la música ja des de que són... Realment des de que abans de néixer, des de que estem a l'estómac, no? Hi ha molta teoria al respecte, no? Però de molta gent que t'ho recomanen molt, no? De que quan tens el... Quan està en procés de creixement al nadó a dins de la panxa, no? Doncs de posar-los música, i que realment és molt important i que els nanos, no? ho senten, no? I els hi va molt bé.
Hem de recordar que fins al dia 19 de gener hi ha el període d'inscripció d'aquest taller de nadons.
Ah, exacte.
A través de la pàgina web
sí,
de l'escola.
Sí, això heu d'anar a la pàgina web de l'escola, emmdesap.sabarca.cat, i allà hi ha un apartat que diu preinscripció, cliquem allà, anem a tallers, i a tallers cliquem a taller de nadons, omplim el formulari, i llavors amb aquest formulari que ens envieu, nosaltres ens posem en contacte amb vosaltres.
Seria els dimarts, són 8 sessions de 45 minuts, i són a l'Escola Municipal de Música i Dansa.
Ah, exacte. Sí, són les dates, afecten, com que són 8 dates, afecten 2 dates de gener, el 21 i el 28, després són 3 dies de febrer, 4, 11 i 18, i 3 dies de març, 4, 11 i 18.
L'horari?
L'horari és de 4 i mitja, 5 i quart, els dimarts.
Per tant, fins al dia 19 de gener ja temps, tot i que les inscripcions, recordem, que són places limitades, uh-huh. I per tant, doncs, el primer que arriba, el primer que s'inscriu...
Ah, això mateix, com aquesta dita. El primer que arriba, el primer que seu, doncs aquí sí, el primer que arriba, el primer que té plaça, sí, exacte.
El preu aproximat, Oriol?
El preu aproximat són 37,97 era el mes, doncs són 75,94 euros.
Doncs per més informació la trobareu a la web de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, que per al mes de febrer doncs, també començarà un altre taller, en aquest cas de la banda de vent, però ara vosaltres poseu a disposició a les persones que estiguin interessades, a les persones joves, perquè és el taller de banda de vent de joves, dues sessions gratuïtes per veure si els hi acaba d'agradar o no i si al final s'engresquen per apuntar-se i formar aquesta banda de vent. No?
Ah, això mateix. Sí, aquest any hem fet... A nivell d'extraescolars hem obert un taller de banda de vent a primària, que es diu, vale? amb dues escoles, que ens està funcionant molt bé, i ara el que farem també és obrir un taller de banda de vent de joves, no? O sigui, de 12 en endavant, pels instituts i per nanos joves. I llavors una mica el que farem ara és que fem aquesta, a partir d'aquesta, em sembla que aquest és el 16, no? El 16 i el 23, els dos, aquests dijous de gener, farem unes classes obertes i gratuïtes perquè tothom que vulgui venir pugui venir a veure-ho, i llavors, depenent del resultat que tinguem, si hi ha gent que està interessada, a partir del febrer, doncs engegaríem un taller, engegaríem aquest taller. Que aquest taller, està bé també explicar-ho, és un taller molt pragmàtic, no? O sigui, ho aprenem en grup, a tocar la trompeta i el trombó, val? I llavors el repertori que fem és, doncs, això, un repertori de banda, que lo xulo d'això és que amb aquest repertori ens ajuntem també amb alumnes, amb altres alumnes de l'escola municipal, i tots junts toquem aquest repertori. Doncs, per exemple, al novembre vam tocar la festa de Sant Andreu, ara al mes d'abril doncs, tocarem amb la festa de l'escola, anem al carrer a tocar. Vull dir que és quelcom molt pragmàtic, no? Que és com ha de ser la música, no? La música i la dansa doncs, són arts, no? I són per ser fetes, no? I això igual, o sigui, s'aprendran unes notes i s'aprendrà a tocar per ja tocar un repertori concret de música que després tocarem tots plegats.
Per tant, joves alumnes de 12 anys en endavant, és a dir, primer d'ESO en endavant, que vulguin participar d'aquesta banda de ben jove, doncs que ara tenen l'ocasió de provar-ho abans d'apuntar-se definitivament en aquest taller. Per tant, són els dies 16 de gener i el dia 23 serà el vespre, 8:15 fins a les 9 aproximadament.
Exacte.
Dues sessions on tindran aquest contacte.
Exacte, aquest feedback, no? Exacte.
Que no cal haver tingut un contacte previ, no?
No, què va. A més, en aquest sentit, aquests tallers, és això, són tallers que volen ser igual que els de les extraescolars. És a dir, la música és una ciència, no? I nosaltres tenim una escola, i a l'escola s'aprenen, no? S'aprèn un llenguatge. I és veritat que nosaltres volem ensenyar aquest llenguatge musical, els pentagrames, les notes, bla, 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 i és fantàstic que així sigui, no? Però sí que aquests tallers són una mica més pragmàtics, no? És a dir, que no tenim partitures, és a dir, que no, la intenció no és aprendre llegint aquests tallers, sinó que aquests tallers, com t'ensenyen exposicions, com si diguéssim aquesta nota, es fa amb aquesta posició, aquesta edat, i on anem molt cara a barraca, no?, que es diu. I on si algú ja volgués tocar més el trombó o la trompeta, doncs pot fer les classes individuals i aprendre més instrument o llenguatge, que nosaltres encantats que ho facin. Però aquí sí que anem a tocar molt unes cançons que es toquen en unes posicions i anem ensenyant una mica això, no? Pues posició evidentment mola perquè és amb els professors de l'escola, que són professionals, no? que saben molt bé el que fan i que t'ho ensenyen molt bé i que t'ensenyen molt bé la posició doncs, de la boca, en aquest cas, dels instruments de vent, i això, t'ensenyen les notes i anem a fer molt a... Això que també que és el guai, que és el que nosaltres intentem potenciar molt, que són els conjunts, no? O sigui, nosaltres el que volem, en el fons, nosaltres tenim molt clar que tenim una funció social molt important, no? De que tu pots aprendre a tocar la guitarra o la trompeta a casa, però estàs sol, com si diguéssim, no? El YouTube, doncs el YouTube sí, et poden ensenyar coses, però aquí el que tenim de bo és que tens un profe que et corregeix, que en el YouTube no et corregeix ningú, i després que estàs en un conjunt de gent, que és lo xulo, no? O sigui que vens aquí i estàs en un conjunt, i després a sobre després toques a fora al carrer o en un concert, i doncs, bueno, passen coses, no?, que és el que volem a l'escola, no?
I potser a partir d'aquí, tot i que no és l'objectiu inicial de l'escola, doncs algú s'hi pot dedicar professionalment, no?
Clar, evidentment, o sigui, lo xulo és partir de l'art, no? O sigui, partir de la música, partir del concert, partir del fer alguna cosa junts, no? I llavors després, si algú veu que té facilitats, que li agrada tal, doncs ostres, ja posarem més menjar a la taula, no? O sigui, diem, ostres, doncs mira, tu que se't dona bé, hòstia, doncs Jordi, per què no te'n vas a... No? Fem unes classes i tal, perquè tens facilitat, que et sembles i tal, però almenys donar l'oportunitat a que la gent pugui veure si té talent o no per la música, en aquest cas.
Doncs recordem aquests dos tallers, on aquestes dues sessions gratuïtes per a les persones interessades que vulguin formar part d'aquesta banda de vent de joves o participar del taller que començarà el mes de febrer, però abans, com dèiem, fins al 19 de gener hi ha oberta la inscripció per als tallers de nadons. No és la primera vegada que els feu, ja els heu fet, l'experiència ha estat més que positiva, uh-huh. I per tant, doncs, que ha convidat tothom que aprofiti, no?
I tant, petits i grans, joves i de totes les edats, que tothom que vulgui, doncs, que s'hi apunti i que això, que encantats de rebre'ls.
Doncs Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i seguirem parlant de les novetats de l'escola.
Moltíssimes gràcies.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
La setena edició del Canicross del Centre Excursionista de Pitallat arriba aquest cap de setmana amb novetats i també incorpora noves modalitats. En volem parlar amb l'Andrea Roldán, que és organitzadora, membre del Centre Excursionista de Pitallat i, a més, és corredora de Canicross. Andrea, tot a punt, no?, de cara a aquest diumenge, a la setena edició del Canicross que organitzeu des de la vostra entitat, no?
Hola, bona tarda. Sí, sí, completament. Estem ja tot a punt, els últims preparatius. I ja et dic, desitjant que arribi el dia perquè portem molts mesos de preparació i volem que tot surti al detall.
Si et pregunto què té el Canicross, que cada vegada hi ha més adeptes, hi ha més persones que volen participar en companyia del seu gos, per què creus doncs l'èxit del Canicross?
Doncs mira, principalment jo crec que és el contacte amb la natura i el poder compartir-ho amb la teva mascota. Al final el córrer enganxa i si ho fas amb el teu gos, doncs encara més. És una modalitat molt xula, que necessita una preparació prèvia també molt dura, però et fa gaudir molt i és això el que està enganxant cada cop a més gent.
En el teu cas, Andrea, com vas començar? Primer vas començar a córrer i després vas dir, ostres, que la meva mascota també hi participi, com va anar?
Sí, de fet, bueno, jo vaig començar, tinc un braco i vaig començar fa molts anys, però ell corria sol, bueno, deslligat, i aquí al poble vaig acabar fent una de les edicions del Pitallat i a poc a poc, mira, vam afegir-nos amb un altre gos i ara ja 100% fem Canicross tots els anys. Portem ja 4 anys.
4 anys i, de fet, aquest és el setè que es fa a Sant Andreu de la Barca del Canicross. Per tant, amb els anys, doncs, cada vegada hi ha més gent doncs, que hi participa. I, a més, que és una prova amb tot un reglament que s'ha de seguir. De fet, la persona, doncs, el gos ha d'anar amb la persona. Explica'ns una mica quin és el reglament del Canicross.
Sí, bueno, de fet, és un esport que són modalitats que es té molt en compte al benestar del gos. Sobretot tenim molt en compte el tema doncs, de les vacunes al dia, hi haurà una veterinària, Sara Valdés, d'aquí donar-li les gràcies per la seva ajuda. I ja et dic, és una modalitat on tot el que té a veure el material que s'utilitza, tant per la bici com per córrer, ha de ser un material reglamentari, que és un arnès de tir, una línia de tir i un arnès homologat per un cinturó homologat per l'humà. I pel que fa a la bici té una petita variació que seria una antena especial que porta el manillar per poder evitar que el gos s'enrotlli o es faci mal.
És una de les novetats d'aquest any del Canicross de Sant Andreu de la Barca que incorporeu aquesta modalitat que és el Cani BTT.
Sí, de fet teníem moltes ganes d'instaurar-la, a veure si aconseguim que es quedi ja per sempre i sí, sí, seran només 4 quilòmetres perquè amb el gos no podem fer molts quilòmetres i les muntanyes del nostre poble ja saps que tenen molt de desnivell, però bueno, és un recorregut, s'han currat molt el recorregut, els companys de la bici i esperem que agradi molt. Ja et dic, és el primer any, també hem afegit el segment Strava, que seran dos segments tant per Canicross com per Cani BTT, on hi hauran premis per part dels nostres col·laboradors. Des d'aquí donar les gràcies a Your Bike i Oms Bicis i a Nonstop. I ja et dic que és una setena edició que l'hem agafat amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i de plena carregada de novetats i de premis per tots els participants.
De fet, Andrea, si mirem els col·laboradors que vosaltres teniu de cara a aquesta edició i de patrocinadors, la llista és molt llarga, eh?
Sí, de fet, hem tingut molta sort de comptar tant amb gent local del poble que de primera s'ha ofert a col·laborar amb tot el que han pogut, i també tenim patrocinadors i col·laboradors molt potents que ja són de fora de Catalunya i d'Espanya, com Nonstop o Conic o Yowa, per exemple. No em vull deixar ningú, però estem molt agraïts perquè Wow, els caldos Wow, per exemple, perquè és una ajuda molt gran que fa doncs, que la setena edició tingui, agafi un renom dintre del panorama del, del canicross a Catalunya.
Un renom que considerem que ja el té, aquest renom que ara
comentes. Correcte, correcte.
I que a part d'aquesta prova del, del canicross tradicional, després d'aquesta prova del cani BTT també teniu el canicross infantil i la caminada.
Sí, sí, de fet el canicross infantil aquest any el fem dintre del parc de Campreses. És totalment gratuït, poden venir tots els nens que vulguin i s'inscriuen allà el mateix dia. I pel que fa a la caminada, és un recorregut molt fàcil, d'uns 5 quilòmetres pels voltants del Pitallat. I res, de fet, estem tenint bastant èxit amb el tema de les inscripcions. Esperem que aquesta última setmana acabi de donar un últim empujón. I ja està, i amb aquesta empenta doncs, aconseguim un èxit de participació.
A inscripcions a través de la pàgina de canicross.pitallat.cat. Serà aquest diumenge 19 de gener. La sortida i l'arribada serà al Parc de Campreses. Començareu ben d'hora, a 8:45 del matí ja comenceu les activitats d'aquest canicross, que hem de dir que un any més també és un canicross solidari. En aquest cas es destinen diners a la protectora Animals Sense Sostre de Vallirana. Vull dir, cada any el canicross té aquesta vessant solidària.
Sí, 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 aquest any hem volgut col·laborar amb ells. De fet, vam tenir l'oportunitat de poder anar a visitar les instal·lacions i poder compartir un matí amb ells. La veritat és que la tasca que fan és espectacular i crec que bueno, era un bon motiu per poder totes les aportacions econòmiques que hem rebut i que recollim aquell mateix dia, tant amb inscripcions com per part de patrocinadors i col·laboradors, doncs aniran destinades íntegrament a ajudar a aquesta protectora en les seves tasques del dia a dia.
Doncs Andrea Roldán, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar qui participin i els que no participin al canicross, com a mínim que vagin a veure el canicross aquest diumenge. Què els hi diries?
Bueno, els diria que és una molt, molt bona aportació al que puguin participar, ja tant si és a la caminada com al canicross o a la BTT, que és un esport que és una mica desconegut, però cada cop hi ha més persones que el practiquen i convido totalment a que el provin. I res, que us esperem el diumenge amb molta il·lusió i amb moltes ganes de realitzar aquest canicross Pitallat. Recordar que les inscripcions són fins al dijous, estan obertes fins al dijous dia 16, i sí que és cert que per la caminada les podran realitzar el mateix dia in situ de manera presencial, i el canicross infantil també.
Per tant, tot molt fàcil, i sobretot una pàgina web, canicross.pitallat.cat, on allà trobareu tota la informació i també la informació no només de les inscripcions, sinó també del recorregut. Andrea Roldán, com dèiem, membre del Centre Excursionista Pitallat, organitzadora també una part de l'organització del canicross i també corredora de canicross. Que vagi molt bé aquest diumenge.
Moltes gràcies.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
El proper divendres 24 de gener arrenca la nova temporada d'Arts Escèniques en el Teatre Núria Espert amb l'obra Llegat, amb Àngels Gunyalons. El nostre company Pere Joventí Balcells ha parlat amb un dels creadors d'aquesta obra, el dramaturg Daniel J. Meyer.
Quina merda és aquesta?
No t'agrada.
Rica, és independent i totes aquestes coses de superwom. We're all just pushing
along, trying to figure it out. Eres un petard, quan eres petit.
Aquest 24 de gener arriba al Teatre Núria Espert Llegat, l'obra que encetarà la nova temporada d'arts escèniques a Sant Andreu de la Barca. Llegat, que és una història de retrobament entre un fill i una mare i de redescobrament personal també, que afirmen Daniel J. Meller i Montserrat Rodríguez. Avui podem parlar amb en Daniel. Daniel, què tal?
Hola, què tal? Com esteu?
Doncs molt bé, amb moltíssimes ganes de veure aquesta obra, aquest llegat, que arribarà aquest 24 de gener a Sant Andreu de la Barca, al Teatre Núria Espert. I bé, explica'ns una mica per quin motiu hem de venir el dia 24 de gener a veure la vostra obra.
Bueno, sobretot perquè és una història on la gent riurà, s'emocionarà, i jo sempre he dit que és una història de com retrobar-nos, no?, aquesta relació mare-fill, fill-mare, i com retrobar-nos amb les relacions en general des d'un punt de vista adult, no? De vegades en quedem enquistats en certs paradigmes, no? De soc el nen petit i li demano tot a la meva mare i la mare sempre m'està renyant o el que sigui i no ens en sortim d'ahir, no? I aquesta història el que explica, no des d'un punt de vista infantil, sinó des d'un fil adolescent, és com, de vegades, situacions a la nostra vida ens porten a que sí o sí ens hem de començar a entendre i respectar com a éssers humans adults. I ho fa des d'un punt de vista de comèdia, des de la comèdia a portar-nos a l'emoció de com ens trobem. Jo crec que és una obra que passa molt, no? Que són d'aquestes obres que surts del teatre i segurament trucaràs a la teva mare o trucaràs al teu fill.
Que et fan remoure, no?, moltes coses i et fan pensar i repensar. Qui passa en aquesta relació mare-fill? Per què és el centre d'aquesta obra? Quina mena de relació tenen?
No faré spoiler, eh? Intentaré no fer spoiler, però són una família benestant, una família que ha viatjat per tot el món, una família monoparental, i aleshores sempre han tingut una relació molt forta, no? Aquesta mare i aquest fill. Arriba un moment que tornen aquí a Barcelona, a Catalunya, i que la mare, que és una dona molt empoderada, directiva, i que sempre han tingut pasta, decideix un dia que el seu fill està tornant de festa, perquè el seu fill és un noi molt impertinent, molt que fa el que vol amb els diners, o sigui, no li dona cap valor als diners perquè sempre ho ha tingut tot, torna de festa amb un amant, que amb el que ha lligat aquesta nit, i es troba la mare dient-li que ha vendut el pis i que se'n van. De viatge amb una furgoneta, que no els hi pega gens una furgoneta a ells. I aleshores fan aquest road trip per veure com es retroben, perquè hi ha un element, que no ho diré, que fa que el temps, com sempre, que el temps sigui finit i que s'han de retrobar, sí o sí. Aleshores, fent aquest viatge, que per una part és una mica una tortura, perquè és insuportable, perquè és una persona que avui en dia no tens una bona relació, hagis d'intentar, en aquest espai tan tancat com pot ser una furgo, trobar aquests punts en comú que fan i que et fan recordar per què estimaves aquesta persona. A la vegada d'això, l'Oriol comença a desenvolupar una mena de història d'amor d'un ligue, d'un polvo d'una nit, amb aquest noi via telefònica, no? I també parla una mica, no?, d'aquesta mena de relacions, de que de vegades les relacions no van tant per la constància o el dia a dia, sinó que van més per la connexió o la complicitat que pot haver-hi en un moment donat de la teva vida.
Déu-n'hi-do, sona molt interessant i entenc que són aquests cops, no?, que ens dona la vida, que fa, doncs, que tinguem aquests girs de timó, no?, aquests canvis, no?, els que fan que la vida...
Sí, que poden ser molts, eh?
O sigui, sí.
No faré spoiler, però hi ha molts moments de la nostra vida. No sé, jo, per exemple, fa 2 anys vaig tenir un accident de moto i va fer un cop de timó. Vaig començar a valorar algunes coses que abans no. per exemple, de com cuido el meu temps o com cuido les meves relacions. Hi ha moments a la vida, no? I que això sempre passa, que et fan replantejar-te tot. I et fan replantejar-te si realment tenir una actitud beligerant amb la teva mare. Jo sempre poso el meu exemple, no? Jo amb els meus pares. De vegades, jo què sé, estàs quan ja són més grans, no mengis això perquè té molt de sucre i no pots menjar sucre. I penses, potser és molt millor que mengi una miqueta de sucre i que passem una bona estona rient, que està aquí tot el dinar dient si pot menjar això, si no pot menjar això, si hauria de fer això o l'altre, no? Que de vegades crec que és, bueno, posar en valor què és el més important a la vida, no? Per vivir-la.
Clar, i sovint, doncs, aquests cops ens ajuden, no?, a poder entendre molt millor quines són les coses, no?, més senzilles o les coses a les que hem de parar la nostra atenció, i d'aquí, doncs, aquesta relació, no?, entre mare i fill, i poder, doncs, descobrir, doncs, tot el que sorgeixen. Entenc que aquesta obra és una obra que l'has escrit molt des de la teva experiència, pel que ara deies, no? Què has volgut?
La veritat és que no, que jo mai he escrit res autobiogràfic, res. Res de res. El que passa és que sí, evidentment, hi ha una cosa, que és que qualsevol autor escriu des de la seva visió del món, des de les seves pors i des de els seus desitjos. Aleshores, jo et diria que el que sí és un desig meu, no? O sigui, jo t'estava explicant que, per exemple, per mi, avui en dia, tot i que ho faig, m'adono que és un pal de vegades estar dinant o sopant amb els meus pares i renyint-los tot el rato. Perquè és una cosa com molt de ja s'ha girat la truita i ara sóc jo qui els renyeix. I és un pal. I a mi m'agradaria potser no fer-ho, tot i que no sé, ho haig d'aprendre, però potser a mi sí m'agradaria fer això que fa l'Oriol, no?, en aquesta obra, de dir-los, ok, agafem una furgo, anem a passar-nos-ho pipa, anem a veure, anem a menjar el que ens doni la gana, anem a espolir-nos tots els diners que tenim estalviats per si passa alguna cosa. Perquè tota aquesta cosa de, no, per si passa alguna cosa, no fem això per si passa no sé què, potser és un pal. No? Per això crec que sí, és una obra que expressa els meus desitjos.
Seria una mica carpe diem, no? Viu mentre puguis i sigues feliç amb el que, amb el que tinguis. Entenem que aquest és el llegat que ens vol deixar aquesta obra. Com ha sigut fer aquesta obra de teatre? Ara deies, no?, que és una, com una road movie, no? Com és una obra de teatre que és així, doncs, en format road movie?
Bueno, això és sobretot, no?, la mà de la Montse, a nivell de direcció, que ja fa molt... utilitzen molt les escenografies per donar-li moviment i fer que els actors amb molt poques coses, molt poc elements facin un viatge, no? Total. Aleshores, és una escenografia molt, ja la veureu, molt versàtil, que és un element que es va movent i es va transformant. I són ells, i és a través de les llums i de la música anem veient, no?, com anem passant d'un estat a l'altre i d'un lloc a un altre.
Déu-n'hi-do. I ara també estava pensant, justament també lligat amb això, doncs que sigui moviment, justament quan més por tenim és quan més hem d'apretar l'accelerador. Aquest gest valent d'agafar i marxar podria ser també una bona manera d'entendre aquesta obra?
A veure, repeteix la pregunta, que no sé si te l'entens.
Sí, seria una mica, doncs, que quan tenim por, a vegades, doncs, ens frenem, no? Doncs el sí. Que entenc és que justament el que fan marxant, no?, justament és, quan més por tenen, no?, aprendre l'accelerador, apretar l'accelerador i marxar, no?, com fugir una mica o
sí,
fer aquest canvi.
Sí, sobretot marxar. En aquest cas és enfrontar-se a la situació. Marxen junts, el fa marxar. Perquè hi ha una cosa que jo crec que és molt important, que justament tu el deies, no?, això del carpe diem, que de vegades hem d'entendre, crec jo, que s'ha confós moltes vegades la paraula llegat amb herència. Un llegat es dona en vida, una herència no. Aleshores, és important, no? Com, quins són els valors que tu transmetràs? Aleshores, potser marxar amb la teva mare és un gran llegat, perquè és enfrontar-te a la relació que has tingut durant tota la teva vida, no? Quan eres petit, quan eres adolescent, que va canviant i tot això. Però com ens retrobem com dos éssers adults que cadascú té els seus valors, però que a la vegada hi ha una connexió especial, no? I crec que és per això que arriba tanta gent a aquesta obra, no? Perquè tots d'alguna manera, sigui de la forma que sigui, i sigui del gènere que sigui, i sigui biològica o no, o sigui el que sigui, tots hem tingut una mare, un tutor, una persona que representa, no, aquest caràcter. Aleshores, això ens toca a tothom.
Doncs sí, has treballat amb l'Àngels Gunyalons, amb el Pau Oliver...
Bueno, ja... clar, això també... Déu-n'hi-do. Sí, és un luxe. Treballat amb l'Àngels. L'Àngels és de les persones... Bueno, a part que és de les millors actrius que hi ha, és de les persones més generoses que n'hi ha. Només us diré que hi ha un moment de l'obra que patina, o sigui que, d'un-hi-do, posar-te a dir, sí, aprendré a patinar i em posaré a patinar. El Pau Oliver és una meravella que hem descobert via càsting, i el Marc Pociello, tot i que jo vaig treballar moltes vegades amb ell, porto quasi tota la meva carrera treballant amb ell, però per temes musicals i demés, també vam fer càsting i el vam escollir, i perquè realment era el millor per fer aquest personatge. O sigui que veureu un dream team de cast que potser esteu acostumats a veure'ls a musicals. Això no és una obra musical, tot i que hi ha molta música, però que els veureu en plenitud.
Ja tenim ganes d'anar fins al Teatre Núria Espert aquest 24 de gener. I abans d'acabar també, bé, et volíem preguntar, Daniel, no és la primera vegada que podem veure una obra de la teva autoria aquí a Sant Andreu de la Barca. L'any 2018.
Correcte.
Ja en vam poder veure una. Entenc que content, no?, de poder tornar a ser aquí amb nosaltres al Teatre Núria Espert.
Supercontent. De fet, mira, Aca, abans d'arribar a Barcelona vam fer una minigira on estava Sant Andreu de la Barca, fent el Festival Zero. Això va ser el 2018, i pensa que Aca, aquesta obra que vau veure, encara segueix rodant per aquí, per tota Catalunya, per tota Espanya. Era una obra molt petitona, que es va convertir en una obra molt gran, porta 7 anys ininterrompudament, i també és una obra que ara mateix s'ha estrenat a tot arreu, a Finlàndia, a Grècia, Argentina, Itàlia, i segueix traduint i fent per tot arreu. O sigui que esperem que el llegat també sigui així, i que també us agradi tant, i que ens porti tan bona sort com a Aca.
Segur que sí, Daniel. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, i res, estem aquí a l'expectativa de veure què tal aquest 24 de gener amb aquest llegat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pere.
Doncs ja ho saben, aquest 24 de gener tenen una cita al Teatre Núria Espert amb Llegat, l'obra que enceta aquesta nova temporada d'arts escèniques a Sant Andreu de la Barca. Serà a les 8 del vespre i té una durada d'una hora i mitja. Encara queden entrades disponibles al web del teatre.
Això serà el proper divendres 24 de gener amb l'inici de la nova temporada d'arts escèniques en el Teatre Núria Espert.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
El poliesportiu municipal Josep Pla estrena grades retràctils amb una capacitat de 104 seients. Es tracta de grades retràctils, cosa que permet que es pleguin i es despleguin per tal d'aprofitar l'espai, que quedin emmagatzemades i que el poliesportiu pugui continuar tenint múltiples usos. Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports.
Doncs estem aquí justament per gaudir de l'estrena d'aquest nou element de les grades retràctils aquí al pavelló Josep Pla. Unes grades que tenen capacitat per 104 persones, unes grades retràctils que permetran un ús amb seguretat dintre de la instal·lació esportiva, que dona aquesta seguretat i també aquest element que ajudarà que les famílies estiguin en competició degudament assegudes i bueno, delimitades amb l'espai. Pensem que és un element prou important per, bueno, per haver fet aquesta actuació i contents de tenir-ho per fi.
Quina és la capacitat d'aquestes graderies?
104 persones degudament assegudes i l'element al final, com més retràctil, com deia al principi, doncs, ocupa un espai molt petit en realitat, amb la qual en la pràctica esportiva dels entrenaments, etc., permet bueno, continuar amb els multiusos de, que la pròpia pista poliesportiva doncs, conté. Així que és molt important, és un element que considerem que ha de tenir, que mereix aquest equipament esportiu municipal i també les entitats que hi són.
La inversió total del projecte ha estat de 33.000 euros.
Això, el cost ha estat d'uns 30.000 euros aproximadament, hem finançat directament dels pressupostos de l'Ajuntament i ha estat una acció evidentment planificada, una acció que ja teníem pendent d'atacar i ho hem pogut implementar doncs, ara, justament.
Les grades ara són de color groc, color del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca, club que entrena i juga els partits al poliesportiu. L'alcalde Marc Giribet també ha volgut destacar la feina de l'equip de govern de renovar i posar al dia les diverses instal·lacions esportives de Sant Andreu de la Barca.
L'Ajuntament, com ja vàrem dir, té l'objectiu de millorar les instal·lacions esportives, d'actualitzar-les. És una inversió que fem conjuntament amb l'entitat, és a dir, que vàrem preguntar a l'entitat quina és l'actuació que preferirien en el pavelló. Hi havia altres opcions, una d'elles va ser les grades, i evidentment porten els colors corporatius del Club de Bàsquet de Sant Andreu de la Barca, que és el negre i el groc, i que per tant també donen una certa, diguéssim, corporativitat. Activitat. I com dèiem, i ja ho vam així avançar a la Gala de l'Esport, l'Ajuntament té el ferm compromís d'actualitzar les instal·lacions esportives. Aquest és un pas. Sabem que el pavelló Josep Pla requereix de moltes més actuacions i com a pavelló ha de ser un pavelló com toca i per tant en el transcurs d'aquest mandat i mandats vinents, perquè les inversions, com comentava el regidor, tenen el seu cost, doncs anirem actualitzant mica en mica, ja no només el Josep Pla sinó també les instal·lacions esportives de Can Salvi, important, hi ha molts esportistes infants que practiquen esport en unes instal·lacions que hem de tenir al dia i que per tant les hem de tenir com pertoca, i també el complex L'11 on s'han anat ampliant espais. Recordo l'última inversió que va ser el cobriment lateral de la pista semicoberta i ara hem d'arribar a un cobriment total i per tant aquest és l'objectiu de l'Ajuntament, mica en mica, en actualitzant aquestes instal·lacions esportives.
El consistori també ha encarregat un estudi a la Diputació de Barcelona per tal de fer més millores en el poliesportiu del Josep Pla.
Aquí estem parlant de que li hem encarregat a la Diputació de Barcelona una actualització completa del pavelló, és a dir, falten graderies diferenciades a nivell de pista, falten més vestidors, tenim 3 mòduls de pista i actualment només tenim 2 vestidors, per tant hi ha una deficiència important i li hem demanat a la Diputació doncs, que ens faci un planning, un projecte executiu de com es reformaria aquest espai. Aquest és la següent i a partir d'aquí és anar calendaritzant aquestes actuacions, però com a mínim que el que és més costa, que és tenir un projecte, això ja està encarregat a la Diputació i d'aquí conjuntament també amb el complex L'11 anirem programant totes aquestes actuacions a l'espai, diguéssim, esportiu. Aquestes grades, quan s'han comprat també amb un objectiu de que si el dia de demà aquest pavelló té una disposició diferent en quant a les grades es puguin reutilitzar en qualsevol espai municipal i per tant ja tenen aquest objectiu, es poden moure adaptant la instal·lació però es poden moure sense cap mena de problema.
El poliesportiu municipal Josep Pla, que ja disposa de les grades retràctils. S'instal·la a Sant Andreu de la Barca una unitat mòbil de control de la qualitat de l'aire. Durant 2 mesos estarà ubicada a la plaça Federico García Lorca i permetrà complementar les dades amb l'estació fixa de l'escola del Josep Pla. El vehicle, cedit per la Diputació de Barcelona, està equipat amb analitzadors automàtics i captadors manuals que permeten obtenir dades precises sobre la concentració de diferents contaminants en funció de les condicions meteorològiques, dades sobre el diòxid de nitrogen o sobre partícules PM10 o PM2.5. Mònica Julià, regidora de Medi Ambient a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Doncs s'ha instal·lat per tenir un segon punt de mesura de qualitat de l'aire i poder fer una mitjana entre l'escola Josep Pla, que està molt a prop de l'autovia, i una zona cèntrica del municipi, per veure si la qualitat de l'aire és igual en tot el municipi o hi ha una zona que pugui estar millor o pitjor, que, i poder prendre mesures amb aquestes dades concretes.
De fet, aquí a Sant Andreu de la Barca, que la plaça Federico García Lorca estarà durant 2 mesos aproximadament aquesta unitat mòbil.
Correcte, s'ha posat fa una setmana i estarà aproximadament fins a mitjans del mes de març.
Què és el que mesurarà?
Mesurarà l'òxid de nitrogen i les partícules, les PM10 i les PM2,5 sobretot. I això, doncs, ens donarà la visió de com estem. L'òxid de nitrogen, bé, donat per sobretot la indústria i els automòbils, i les partícules, les PM10, les PM2,5, sobretot ens dona les partícules de pols que pot venir moltes vegades de la part subsahariana, no? I també ens perjudiquen a la part pulmonar.
Perquè és important aquest estudi que es farà després d'aquests 2 mesos que serà aquesta unitat mòbil.
És important perquè es donarà dades per poder prendre decisions polítiques i tècniques de quines mesures són les més adequades prendre al nostre municipi. Sense aquestes dades no podem prendre aquestes decisions.
La regió de la Medi Ambient, Mònica Julià, també ha comentat a Ràdio Sant Andreu en quina situació es troba la qualitat de l'aire a Sant Andreu de la Barca.
De moment, segons la normativa europea vigent en aquest moment, estem dins. Per exemple, l'òxid de nitrogen, el màxim és 40 micrograms per metre cúbic, i l'any 2023 estàvem a 28. Encara no tenim les dades del 2024, s'han de consolidar, però bueno, estan entorn a aquest número. Però sí que és veritat que per l'any 2030 la comunitat europea les vol baixar a 20 micrograms per metre cúbic, amb la qual cosa ja no compliríem, no perquè tinguem un aire de pitjor qualitat, sinó perquè rebaixen el nivell mínim. I hem de treballar tot políticament amb mesures per poder millorar i poder complir.
Durant 2 mesos, aquesta unitat mòbil aquí a Sant Andreu de la Barca, quan es coneixeran, doncs, resultats o dades?
Aquesta unitat és propietat de la Diputació de Barcelona, es portaran a aquesta unitat i suposo que en un mes, cap allà al mes d'abril o maig, com a molt tard, ens han de donar els números que hagin sortit aquests 2 mesos.
Serà això una bona eina per després, des del govern municipal, fer diferents actuacions, no?
I
en
tant.
El cas de que calgui. No?
Sí, i tant. És que és imprescindible, si no tenim dades no podem prendre cap decisió, ni tècnica ni política.
Gràcies a la unitat fixa del control de la qualitat de l'aire de l'escola Josep Pla i la unitat mòbil, que durant 2 mesos estarà a Sant Andreu de la Barca, permetrà obtindre una millor fotografia i més precisa de la qualitat de l'aire a la ciutat.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem preguntat com cuidar la ponsètia o la flor de Nadal. N'hem parlat amb Laura García, de Flors Sínia.
Acaba Nadal i molts de nosaltres tenim a casa una flor de Pasqua o anomenada també ponsètia, i ara arriben dies d'agonia per unes plantes que són molt sensibles i que sovint no sabem cuidar i acaben morint. Per mirar de posar-hi remei i fer que sobrevisquin, hem anat a veure a Laura García, de Flors Sínia, i això és el que ens ha dit.
La ponsètia és una senyoreta, una planta molt senyoreta, costa de mantenir, té uns cuidados molt, molt específics i, clar, assumir-los necessita temps, però pot sobreviure. Jo us donaré unes pautes, tot i que és una planta complicadeta.
És una planta molt complicada, però és una planta també molt bonica, per això suposo que ens acompanya sempre a les festes de Nadal amb aquest vermell intens tan, tan maco, però sí que, doncs, costa molt de cuidar-la.
Exacte, és la tradició. Qui no té la ponsètia és com no tenir una tauleta de torrons. Jo crec que és tradicional. Fa bonic, fa Nadal al ser vermella, tot i que la gent pensa que el vermell és la flor, no ho és, són bueno, són bràctees que protegeixen la fulla i estan per sota del que és en realitat la flor, que és la boleta, aquesta grugueta que podem observar a la part de dalt de tot d'aquestes fulles vermelles, que són tan, aquest color tan intens, i ara us comentaré per què es posen vermelles i, bueno, i els cuidados que podem donar-li per mantenir-la el màxim possible.
Perfecte, Laura, doncs vinga, anem a pams. Què hem de fer per cuidar-la fins ara? Perquè ara ja l'hauríem d'haver cuidat, suposo, no?
Sí, bueno, és que aquesta senyoreta, com deia abans, per on començo? A veure, no vol molt de fred, no vol molta calor, la temperatura ideal d'ella és entre 16 a 21 graus, a prop de calefacció no és recomanable, tampoc que tingui corrents d'aire, però vol molt d'oxigen, amb la qual cosa, l'ideal és tenir-la, si la tenim a dins de casa, perquè el nostre clima és fred ara a l'hivern, és en un lloc que tingui força claror, però que no tingui corrents d'aire. Molta claror, perquè si té poca llum, se li cauen les fulles abans. Les fulles s'arruguen i cauen per manca de llum. Aleshores, ara que ja ha passat el Nadal, sobretot m'imagino que la gent que les hagi tingut li haurà tret el paperet, perquè es reguen, l'ideal és regar-les per immersió, ficar-li un platet a sota amb aigua, deixar-la 10-15 minutets, escórrer-la bé, no enxarcar-la, perquè vol un grau d'humitat, però és el que dèiem, difícil perquè vol una mica d'humitat, però que no s'assequi del tot, no regar-la massa, un o dos cops la setmana és l'ideal. Aleshores, ara es podrien trasplantar, de cara a finals de gener, febrer, si tenim que no faci tant de fred, però clar, està fent fred ara, és que és el que diem, és difícil cuidar-les. El seu hàbitat natural està a l'exterior, per lo que dèiem, un lloc que no li doni el sol directe.
Amb tot està clar que la flor de Pasqua és una planta que pateix el nostre clima i que estaria molt millor a les Illes Canàries, per exemple, on Laura García hi té una anècdota.
Està a Tenerife i des de dalt de l'hotel veiem de lluny al parc de davant una estesa de flor vermella molt alta i dèiem, què és això? Què és aquesta planta? No la reconeixem des de dalt. I quan vam baixar i ens vam apropar vam dir, hòstima, si són poinsètia, són eufòrbies de 5 metres d'alçada, una burrada, però tremendes, tremendes, a Canàries. Això què vol dir? Que el seu hàbitat és un clima més constant d'estiu i hivern. Aquí no es donaran tan grans, és molt complicat. Llavors, tenir-la sota taulada, amb una terrassa que estigui coberta, un porxo dins d'una casa, o sigui, a l'exterior, però cobert, és el seu. S'habituen, es fan arbustos i duren d'un any per l'altre. Difícil tornar les vermelles perquè volen poca llum natural. Aleshores, intentar tenir-les quan les entrem a la tardor dins perquè no passin fred, no és qüestió de tapar-les amb plàstics perquè se l'acabarien ofegant, sinó no donar-les llum artificial. Tenir-les el màxim d'hores possible a les fosques. Entrar-les en una habitació que no tinguin fred, baixar-li persiana i tenir-les, castigar-les una miqueta de llum. Seria la manera de tenir-les més vermelles.
Ja es té aquest vermell característic que després perd ara si fem el procés de trasplantar-la, podar-la.
No, és que cauen les fulles, caurà el vermell, es quedarà tota pelona. A més, s'ha de podar, que això se m'ha oblidat. Ara, quan passi el fred, s'hauria de podar tot i deixar-li com a quatre dits del que és la tija perquè ella torni a regenerar branques i es torni a fer més forta. Llavors, el vermell ho perds. Sí o sí. I fixa't que tot el que cau primer és la fulla verda. El que més resisteix és el vermell.
Però això no vol dir que ho estiguem fent malament, eh? No. Que ara li estigui caient la fulla, no vol dir que l'estiguem matant.
No, és com que ha madurat la planta, normalment quan ja s'ha passat la flor, que ja es veu que la flor de dalt es queda passadeta, és quan ja comença a desprendre's de les seves fulles. No té per què ser que ho haguem cuidat malament, no.
I és una planta que també podem treure esqueixos? Seria possible o és difícil?
Jo no perdria el temps amb això, perquè a més suelta com una llet, que és el que li diuen com un làtex, un cautxo, no sé, aquesta llet, manipular-la millor que no facin esqueixos. Jo no ho recomanaria en particular, no ho facin.
Prou difícil és mantenir-la en vida com per assegurar fer esqueixos. A més, també diuen que és una planta molt tòxica pels animals, pels animals domèstics.
Sí, precisament per això, per aquesta llet que suelta, aquest làtex. No he escoltat jo que mori cap animalet així, no ho sé, però clar, millor que no. I quan un la manipula també, rentar-se les mans. El tema de que quan la podin, com que soltarà aquesta llet, s'hauria d'assajar, diguéssim, amb cera d'una espelma o algo perquè quedi protegida també. Això també és interessant.
I un cop fem aquesta poda, podem procedir a transplantar-la, si no fa molt fred, entenc, i aquí doncs ella ja aniria fent.
Sí, bueno, jo primer la transplantaria i després la podaria. Sí, primer transplantar-la i ja quan faci bon temps, que no faci fred, perquè si no es congelaria. Sobretot és això, molta claror, sense sol ni corrents d'aire, que les corrents d'aire també li van fatal, amb la qual ja us dic, és molt complicada.
Sí, és una mica condemnada a morir aquesta planta, però...
Sí, teniu que tornar a venir a les floristeries l'any vinent, sí o sí. No, això és broma, però que sí, és veritat que és difícil, jo ho reconec, que és una planta que és molt capritxosa.
I a més també és bonic anar a la floristeria per Nadal a comprar-la, no?, i tenir-la en el seu màxim esplendor.
Sí, jo crec que sí, perquè clar, és com anar a comprar el turró, que dic jo, sempre s'ha de tornar. Bueno, és la tradició, i nosaltres, clar, si no, què faríem? Hem de treballar.
Doncs rei, aprofitem també que t'hem vingut a veure, Laura, perquè també doncs, ens expliquis com està anant. Ara ja esteu plegant les coses de Nadal, entenc que ha sigut una campanya molt intensa.
Correcte, ara estem una miqueta de repòs, però sense parar, perquè ja en 4 dies hem de començar amb Sant Valentí. Vull dir, ja estem mirant i comprant gènere, estem ja preparant cosetes i bueno... A tope, ja d'aquí en 4 dies.
Doncs ara ja tenim alguns consells bàsics sobre com podem mantenir en vida la nostra ponsètia i fer que a casa quedin tots sorpresos amb les nostres habilitats de jardineria. I si no surt, doncs l'any vinent tocarà tornar a passar per les floristeries de Sant Andreu de la Barca.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
I a continuació a Ràdio Sant Andreu farem balanç, resum meteorològic de l'any 2024, com fem habitualment per aquestes dates, i ens acompanya Carlos Lara, que és l'home del temps de Ràdio Sant Andreu i també el responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
Molt bona, Jordi.
Resum meteorològic de l'any 2024, analitzarem doncs mes a mes també la pluja que ha caigut, les temperatures màximes i mínimes, també parlarem com és habitual del vent, però Carlos, si fem un titular, busquem un titular de l'any 2024, quin titular o quina fotografia ens destaques?
Bueno, pues podemos decir que el año 2024 en San Andrés de la Barca ha sido moderadamente cálido. Hemos hecho 0,69 grados por encima de la temperatura media y moderadamente lluvioso. Hemos tenido unas precipitaciones que han superado en un 25% la precipitación media anual. Así que, bueno, después de 3 años, ya lo hemos ido comentando, pero por fin, pues bueno, por la parte de temperaturas pues no traemos buenas noticias, pero al menos por las precipitaciones, que era un poco lo que más necesitábamos, ¿no?, que cambiase un poco la tónica, pues sí que podemos decir pues que este 2024 pues ha sido un año lluvioso, un 25% más de precipitaciones.
Doncs aquesta és la fotografia, que es quedem amb l'any 2024. Ara anirem detallant mes a mes, un any moderadament càlid i plujós. Aquest seria el titular de l'any 2024.
Exacto. Y ahora, pues Jordi, si te parece, vamos a ir viendo... Pues empezamos por las precipitaciones, que es un poco la buena noticia, la ponemos al principio, y luego iremos un poco a las temperaturas. La cifra total de precipitación del año 2024 ha sido 659,2 milímetros. La media anual de precipitación aquí en San Andreu de la Barca es aproximadamente de unos... Claro, esto va bajando un poquito cada año porque como veníamos de tres muy secos, pero se sitúa en torno a unos 530-550 milímetros, por lo que pues esos 659,2 pues suponen un 25% más de precipitaciones de lo habitual, y así calificamos con esa coletilla plantilla, ¿no?, que siempre utilizamos tanto en los resúmenes mensuales como en el programa de Lluvia Truene, pues moderadamente lluvioso, porque supera el 20%, y a partir del 20% pues lo calificamos como moderadamente, pero bueno, unas precipitaciones superiores en un 25%, es un año que está bastante bien. Este registro de 659,2 convierte el año 2024 en el tercer año más lluvioso de toda la serie de datos, que recuerdo empezó en el 2010, y se sitúa solo por detrás del año 2018, el más lluvioso, con 968,6, y del año 2020, que registramos unas precipitaciones de 737,8 milímetros.
Estem parlant d'una sèrie de dades d'uns 14 anys, 2010-2024, ens acostem als 15 anys, per tant, estem parlant...
Que seria la meitat d'una sèrie climàtica oficial, con lo cual... Ya empiezan a ser unos datos bastante relevantes, que se sitúe en tercer puesto este año, porque ya, pues eso, 15 años casi de datos, pues son una sèrie bastante larga.
Doncs, per tant, és una sèrie de dades importantíssima, la que ens ofereix any rere any a Meteosap i amb Carlos Lara al capdavant. I ara anem a mirar quins han estat els mesos on ha plogut més, Carlos.
Ahora, si miramos mes a mes, tenemos un total de 8 meses, los meses de marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en los que ha llovido más de lo habitual, mientras que el resto de meses, 4 meses, enero, febrero, mayo y julio, pues las precipitaciones fueron inferiores a la media. Si te parece, pues vamos comentando lo que ha llovido cada mes. En el mes de enero cayeron 29,4 milímetros, en el mes de febrero 9,2, en el mes de marzo 62,8, en el mes de abril 108 milímetros, en el mes de mayo 24,2, en el mes de junio 50,8, en el mes de julio 10,4, en el mes de agosto 50 milímetros, en el mes de septiembre 59,2, octubre destaca con 136,4, el mes de noviembre 77,8 i cerramos el mes de diciembre con 41 milímetros.
Per tant, amb tots aquests registres, el mes més pluja, octubre, ¿eh?
Octubre con 136,4 y el mes más seco, pues el mes de febrero ya es normal. Los meses habitualmente enero, febrero son los meses más secos del año en nuestra zona, pues febrero con 9,2 fue el mes más seco.
I de tots els dies de l'any, quants anys, quants dies en l'any 2024 doncs hem tingut pluja?
Pues de los 365 días del año ha llovido un total de 109 días. Aquí, claro, esto a veces es un poco de trampa, porque aquí se incluyen registros a veces que son del rocío de la noche, pero claro, tenemos que anotarlo como precipitación porque al final todo suma. Pero bueno, 109 días con precipitación, digamos que el pluviómetro detectó algo, y la media son unos 85 días de precipitación aquí en San Andreu, o sea que también superamos. Y ahora vamos a ver un poco el valor que hemos de prestar atención, ¿no?, que es precipitación apreciable, que es cuando las precipitaciones superan un milímetro, ya llueve, ¿no?, por así decirlo.
Per tant, estem parlant de pluja.
Sí, ¿eh? sí, que no sea, pues eso, registros de humedad o lo que sea. 59 días con precipitación apreciable aquí en San Andreu.
Per tant, això vol dir que les dades que aporta Carlos Lara a Meteosap en el còmput global de l'any són dades on es mira absolutament
tot.
El dia més plujós de l'any 2024.
29 d'abril del año 24 con 90,4 milímetros, lo que además le convierte en el día más lluvioso en nuestro municipio desde pues que se inició la serie de datos, recuerdo, año 2010, superando el anterior registro que era de 88,6 el 10 de octubre del 2010, o sea, casi al principio de la serie, pues este año hemos batido como día más lluvioso 90,4 milímetros.
Per tant, en la dita d'abril aigües mil, en aquest cas el 2024 s'ha complert amb el dia més plujós i també amb el segon mes més plujós seguit del mes d'octubre.
Exacte.
Per tant, aquest refranjo dites populars es compleixen.
Exacto. Primavera i otoño, pues en nuestra zona son las estaciones donde habitualmente llueve. Invierno y verano. Verano a veces depende, porque dependemos eso de las tormentas estas de verano, pero invierno y verano suelen ser las más secas. Bueno, pues este año parece que se ha cumplido bastante bien esa distribución de las precipitaciones a lo largo del año.
Doncs, per tant, també es converteix en el dia més plujós des que tens dades, eh?
Exacto. hicimos en su día noticia porque, bueno, pues es el día que en 24 horas pues más ha llovido desde que pues tengo datos.
I ara una altra dada. Malgrat totes aquestes dades positives que ens has donat de la pluja, recordem la situació de sequera.
Sí, porque un año bueno... Y tampoco en exceso, ¿eh? Hemos hablado de un 25% más de precipitaciones, pero es que veníamos de 3 años muy, muy secos con precipitaciones que en ocasiones eran inferiores al 50%, con lo cual, pues bueno, esta tónica de seguir para un poco remediar esa situación de sequía grave que todavía arrastramos y que, bueno, pues esperemos que sí, aunque el año de momento... Ya lo digo, enero, febrero suelen ser meses secos, pero no está empezando muy alegre la cosa en cuanto a precipitaciones y tampoco se ve en el futuro, así que de momento...
Abans en el titular, ens deies, 2024, any moderadament plujós, ja han donat aquestes dades, i moderadament càlid. Parlem ara de les temperatures. Mitjana anual, Carlos.
Bueno, pues la temperatura media anual del año 2024 ha sido de 17,78. Y si la comparamos... con la media de toda la serie, pues serían, la media que sale son 17,09, por lo tanto, la temperatura media anual del año 2024 ha sido 0,69 grados superior a la temperatura media que tenemos aquí en San Andrés, por lo que, bueno, pues volvemos con esos calificativos, ¿no? Moderadamente cálido, porque entre... pues hasta que no llega al grado no pondremos extremadamente, por lo tanto, moderadamente cálido. Este año 2024, con esos 17,78 de temperatura media, es el tercer año más cálido de toda la serie de datos, solo por detrás de los dos últimos años, curiosamente, con temperaturas medias de que en el año 2022 fue de 18,41 y el año pasado de 18,16. Quizá la gente este año no ha tenido esa sensación de calor, porque, claro, veníamos de 2 años donde las temperaturas habían sido muy, muy altas, pero aún así, insisto, tercer año más cálido de toda la serie de datos.
Ahora sí, anem mes a mes, Carlos.
Bueno, pues hemos tenido solo 2 meses en los que la temperatura se ha quedado por debajo de la media climática, los meses de junio y septiembre, que por eso también quizá la gente ha tenido una sensación de que el verano, sobre todo, pues ha sido... bastante corto, podríamos decir, y es que, claro, el primer mes donde habitualmente ya empieza a hacer calor y el último, que es septiembre, pues han sido precisamente los meses que han sido más fríos de lo habitual, por tanto esa percepción a lo mejor de que el verano pues no ha sido muy largo este año. Ha habido un mes este año en que hemos clavado exactamente la media climática, que esto es rarísimo, pero en el mes de mayo hicimos exactamente la temperatura media que tocaba, con lo cual no hubo desviación ninguna. Y bueno, pues nos quedan 9 meses en que pues han sido más cálidos de lo habitual. Los meses de enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre han sido más cálidos de lo habitual. Y además, comentar, Jordi, pues que sobre todo a principio de año las anomalías positivas han sido muy importantes y llegaron a alcanzar desviaciones de hasta casi 3 grados en el mes de febrero, 2,88 grados, temperatura superior a la media en el mes de febrero y casi 1,93 en el mes de enero.
Doncs són dades de Meteosap sobre l'any 2024 a Sant Andreu de la Barca, l'any meteorològic, que avui estem fent aquest resum, doncs, que fem any rere any, que també es comparen totes aquestes dades amb el registre de sèrie de dades històriques des de l'any 2010 fins a l'any 2024, dades aportades, diem una vegada més, per Meteosap, en Carlos Lara, que anota doncs, dia a dia, pràcticament el segon, totes aquestes dades, tant de pluja, també de temperatures i també de vent, que també en parlarem. A través de la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, o sigui, com també a través de les xarxes socials, complementarem aquesta informació amb un gràfic que també ha dissenyat el Carlos, on bé, podem tenir aquesta fotografia que ens comentava abans, i podeu veure les gràfiques que són molt interessants a l'hora de saber quin és el temps que hem tingut. Anem als registres, temperatures més altes de l'any 2024 i comparades amb aquest registre històric.
Bueno, pues tenemos que la temperatura máxima anual este año pasado ha sido de 40 grados el 30 de julio de pues el 2024 y es la segunda temperatura más alta de toda la serie de datos, solo por detrás del récord que tenemos hasta el momento, que es de 40,2, que registramos el 28 de junio del 2019. Si nos vamos a la temperatura más baja, tenemos un registro de 1,1 grados positivos el 9 de enero del 2024 y pues con este registro es evidente pues que no hemos registrado ninguna helada, o sea, ningún día. Aquí vuelvo a hacer hincapié, como cada año, posiblemente a nivel de suelo, si alguien tiene algún termómetro me dirá, no, pues sí que ha llegado. Yo tengo la estación donde la tengo, no es el mejor sitio para registrar temperaturas mínimas, porque vivo alto y encima está en la azotea, con lo cual no es el mejor emplazamiento para las mínimas, pero yo comparo siempre con los mismos datos y son los que hay. Alguien que tenga una casa y pueda tener un termómetro a metro y medio del suelo, como se recomienda, posiblemente sí haya registrado pues valores negativos, pero bueno, como nosotros siempre comparamos con los mismos datos, en mi observatorio no se ha registrado ninguna helada. Vamos ahora, Jordi, a comentar las noches tropicales, que son esas noches en las que la temperatura mínima es igual o superior a los 20 grados y que nos dificultan un poco el sueño, y siempre tenemos esa escala, ¿no?, para ver cómo de duro ha sido un poco el verano. Pues este año tenemos 57 noches tropicales para una media de 55, o sea que aquí más o menos hemos cumplido con la media. Y esto sí es importante, a diferencia del año pasado, de las noches tropicales el año pasado tuvimos 6 de ellas que fueron noches ecuatoriales, que son cuando la temperatura mínima no es que no baje de 20, es que no baja de 25 grados. Pues a diferencia del año pasado, del 2023, el 2024 no hemos registrado ninguna noche ecuatorial, lo cual es una muy buena noticia porque estos valores son totalmente anómalos en nuestra zona. La mínima más alta, de hecho, fue de 23,7, que no está mal, y se repitió el día 1 y 11 de agosto. Pero es que en el año 2023 hicimos una mínima de 28 grados, para ver un poco la diferencia.
Déu-n'hi-do, per això, aquest any 2024, any moderadament càlid. I ara parlem de temperatures màximes per sobre dels 30 graus. Quants dies de l'any 2024?
Esto se considera los días de calor intenso, podríamos decir, y hemos tenido 60 días con temperaturas máximas por encima de los 30 grados, o sea, 2 meses, en los cuales pues el termómetro supera los 30 grados en algún momento del día. Es el tercer año con mayor número de temperaturas por encima de los 30 grados, solo superado nuevamente por los 2 años anteriores. En el año 2022, ojo, tuvimos 93 días, o sea, 33 días más con temperaturas por encima de 30 grados, lo cual nos habla un poco de cómo fue el año 2022. Y el año pasado tuvimos 71 días. La media, para hacernos un poco la comparación con los 60 días que hemos tenido este año pasado, la media aquí en San Andreu, y con estos valores tan altos de los últimos años, se sitúa en unos 50 días con temperatures màximes per encima de los 30 graus.
Hem parlat de la pluja, hem parlat de les temperatures, ens queda un tercer element, que és el vent, com sempre. Aquest tercer element, que és el vent, és pràcticament testimonial en aquests resums de l'any.
Sí, i menos mal. Porque exacto, esto quiere decir que, bueno, pues en nuestra zona no es una zona especialmente expuesta a fuertes vientos y tal, con lo cual, bueno, tenemos una racha máxima anual de 75 kilómetros por hora el día 2 de agosto de 2024, que además coincidió con una tormenta aquí en San Andreu, con lo cual fue un viento de alguna manera de origen convectivo y no de una situación como a veces pues tenemos estos vientos de mestral cuando tenemos pues ciertos patrones, ¿no? Y bueno, una máxima de 75 kilómetros por hora tampoco es una barbaridad, y además, insisto, pues asociado a esa tormenta que nos afectó el 2 de agosto de 2024. Y con esto, Jordi, pues por mi parte, doy por finalizado el resumen meteorológico y, como decías, complementaremos con ese gráfico donde, de un vistazo muy rápido, pues se pueden observar prácticamente todos estos datos que hemos ido comentando.
Podeu anar veient el gràfic, si ho escolteu en format podcast, i amb les explicacions del Carlos Lara, i aneu seguint més a més. Com sempre, gràcies a Carlos Lara per aquesta explicació, per aquest resum, i aquest 2025 continuarem amb les previsions del temps a Sant Andreu de la Barca, doncs cada divendres a través del programa del Via Directe, que podreu també escoltar a través de radiosantandreu.com, i ja sabeu, qualsevol incidència sobre el temps, doncs tenim aquí el Carlos Lara, que durant molts i molts anys, abans fèiem aquest registre, no?, de la sèrie de dades del 2010 fins a l'any 2024, però crec que des de l'any 2013 aproximadament, doncs que et vas incorporar aquí a Ràdio Sant Andreu.
Que gran part d'esta sèrie de dades sí, està comentada.
Està comentada aquí, sí, sí, exacte. Això són registres històrics. Les noves generacions, quan busquin dades, també escoltaran les teves explicacions a la ràdio, no?
Espero que sí.
Esperem que sí. Això, de moment, la intel·ligència artificial no pot substituir, eh?
Bueno, espérate, que van ràpido, eh?
Exacte. Carlos Lara, com sempre, un plaer i moltíssimes gràcies per la feina.
Igualmente.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
Posem per final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg de les dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials del Facebook, el Twitter, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Just woke up, I can see it now. It's never been this close before. I tried to tell myself I didn't care. Crying now, why am I here? There's no point in me hiding. Lonely now, every day now, every day now, rain's gonna fall on me. Something deep inside said move away, try to leave. I'm not the one who's running out of time.